Gràcies, François, que vagi molt bé el dia. Adéu, Manu.
Gràcies. Un petó per tots vosaltres.
I per vostè també, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Senyores i senyors, bon dilluns, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Les vacunes són un dels grans triomfs de la humanitat. Fa unes dècades, i no tantes, malalties com la polio, la diftèria o el xarampió atemorien les cases d'aquest país. Causaven morts prematures i seqüeles irreparables. Gràcies als avenços en salut pública, això és història. La vacunació general va esborrar aquestes tragèdies dels nostres paisatges quotidians. Però la memòria és massa fràgil. Aquest cap de setmana hem sabut una notícia que encongeix el cor. Un noi de 17 anys... està ingressat a la UCI d'un hospital català. El diagnòstic és tètanus. En ple 2026. I el seu estat és greu. Aquest jove es va ferir en una caiguda i un bacteri comú li va infectar el cos. Ara, una toxina li ataca el sistema nerviós de forma aguda. Però no és l'atzar de la infecció el que amenaça la seva vida. La vacuna del tètanus l'hauria protegit, hauria minimitzat el risc de seqüeles. S'enfronta a la mort per una decisió familiar. I és que els seus pares van rebutjar vacunar-lo. Van dir no a una punxada segura, gratuïta i inclosa al calendari infantil. I ho van fer per una ideologia. El moviment antivacunes té una responsabilitat directa sobre l'estat d'aquest jove. És una visió extremadament perillosa. Vacunar-se no és una simple elecció de consum individual. No es tria com el pentinat o les sabates dels fills. És un deure cívic indispensable pel fet de viure en societat. Primer, perquè et protegeix a tu, com en el cas del tètanus, i segon, perquè en la majoria de casos construeix la immunitat de grup. Quan algú rebutja la ciència, destrossa aquesta xarxa col·lectiva. La ideologia antivacuna es posa en perill als seus propis fills, i aquí s'hi abona l'extrema dreta. La desconfiança en el sistema porta precisament això. Amenaça la vida dels membres més fràgils d'aquesta societat. Per això... tot i ser un moviment minoritari a Catalunya, no podem abaixar la guàrdia. L'any passat, per exemple, els casos de xarampió es van disparar un 135% respecte al 2024. Una malaltia perillosa que només es pot combatre en comunitat. Justament l'octubre passat, el brot més important de xarampió es va detectar al Garraf, entre famílies que s'oposaven a les vacunes. Davant d'aquesta remuntada de casos, l'administració ha de redoblar esforços, però... som nosaltres, som la societat civil i les famílies les que tenim la màxima responsabilitat. Avui el desig de tothom és unànime. Esperem que els professionals mèdics salvin la vida d'aquest adolescent i que tot plegat serveixi d'exemple del risc que correm. Les malalties del passat continuen aquí i l'únic escut fiable és la ciència, sempre que actuem tots amb responsabilitat i civisme.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, avui és dilluns 23 de març de 2026. Ens hem despertat amb 3 graus a Sant Julià de Vilatorta, Osona, 3 també a Maials, al Segrià, i 13 graus a Torredembarra. I força núvols, sobretot a la meitat sud de Catalunya, amb petits ruixats que caien fa una estona a les Terres de l'Ebre. La tendència és que aquests núvols vagin obrint-se, s'obrin clarianes, i a la tarda sí que creixeran una altra vegada nuvolades, sobretot entre el Prepirineu, la Catalunya central, en alguns llocs del prelitoral, entre Barcelona i Tarragona. No descartem que puguin arribar a deixar algun ruixat aïllat. Avui, amb una temperatura que quedarà continguda, a l'espera que demà i demà passat, amb més sol a tot arreu, la temperatura també pujarà, demà per sobre dels 20 graus als llocs que més s'enfili, i demà passat dimecres podrien arribar als 25. Dijous, en canvi, tornarà a recular el termòmetre amb l'arribada d'alguns ruixats.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a una estona entrevistarem l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, que trenca el seu silenci. Serà a partir de les 10 i just després també de l'Àgora. Avui amb Pau Llonc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, on repassarem les últimes novetats de la guerra de l'Iran. El conflicte a l'Orient Mitjà continua en dos grans fronts. Un és el militar, pròpiament dit. Aquesta nit, Teheran ha tornat a sonar així. El seu canal de Telegram, l'exèrcit israelià, ha confirmat una nova onada d'atacs contra infraestructures iranianes. També, les últimes hores, l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Bahrain i Kuwait han informat de nous atacs sobre el seu territori. I a Israel... han sonat les sirenes quan l'exèrcit ha detectat míssils procedents de l'Iran. A més, els Estats Units acaben d'informar, atenció, d'un atac a una planta iraniana de producció de motors per drons. Això pel que fa al front militar, com dèiem, però després també tenim el front econòmic. Les borses asiàtiques han començat la setmana amb fortes caigudes després de l'avís que ha fet el director de l'Agència Internacional de l'Energia.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades, amb el seu comerç greument interromput. Això podria tenir conseqüències greus per a l'economia global.
I atenció, perquè el director de l'Agència Internacional de l'Energia avisa que aquesta crisi pot superar la dels anys 70. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I aquests efectes econòmics es poden agreujar per l'escalada militar.
Sí, perquè aquesta nit s'acaba l'ultimàtum que Donald Trump ha donat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz, ja ho sabeu, és per on passa el 20% del petroli mundial i està a la pràctica tancat. Trump diu que si l'Iran no el reobre, atacarà les centrals elèctriques del país, de l'Iran. Teheran ja ha respost. Ha dit que si els Estats Units fan això, el règim iranià respondrà amb més atacs a les instal·lacions energètiques de l'Orient Mitjà. El ministre iranià d'Exteriors ha dit a les xarxes socials textualment: l'estret d'Hormuz no està tancat, els vaixells dubten de passar-hi perquè les asseguradores temen una guerra que heu començat vosaltres, no l'Iran.
I qui tampoc dona mostres de rebaixar la tensió és Israel. L'exèrcit ha intensificat la campanya militar al Líban. Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel destrossa els ponts sobre el riu Litani per començar a aïllar una zona que vol buidar no només d'infraestructura de Hezbollah, sinó també de civils libanesos. El ministre de Defensa, Israel Katz, pretén aplicar el mateix mètode que a Gaza.
El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a les forces de defensa d'Israel que destrueixin immediatament tots els ponts del riu Litani, que s'utilitzen per activitats terroristes, per impedir el pas de terroristes i armes d'Hezbollah cap al sud, a més de la destrucció de les llars libaneses als pobles propers, per frustrar les amenaces als assentaments israelians.
Mentrestant, Hezbollah continua atacant al nord d'Israel, on ahir va morir un home que havia sonat en aquest programa, Ofer Moscovitz, un pagès que s'havia negat a marxar de la zona malgrat els perills. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre aquesta espiral, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de l'expert en Orient Mitjà, Jordi Lleonart.
Les declaracions grandiloquents i les amenaces a l'enemic formen part de la retòrica en temps de guerra. I és en aquest context que s'han d'interpretar l'amenaça iraniana de destruir les infraestructures energètiques de tot el Pròxim Orient en resposta a l'avís dels Estats Units, que ha dit que atacarà les centrals elèctriques d'Iran si no obren l'estret d'Hormuz. Mentre Trump es fa el dur davant la seva gent, Iran adreça una amenaça als seus veïns àrabs del Golf, que no volien la guerra, però que n'estan pagant les conseqüències, i també és un avís a la resta del món.
I davant d'aquest panorama, els diferents governs prenen mesures per intentar esmorteir la crisi derivada de la pujada de preus de l'energia. Avui, per exemple, és el primer dia feiner amb les rebaixes fiscals a la gasolina o la llum. El pla anticrisis del govern espanyol ha entrat en vigor, tot i que encara ha de passar pel Congrés dels Diputats. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, serà aquest dijous. És essencial que el Congrés l'avali perquè les mesures ja en vigor es mantinguin. Junts se'l mira amb bons ulls perquè inclou rebaixes fiscals que havien demanat també el PNB. Això facilita la seva aprovació, per la que Sánchez necessita de tots els socis habituals o almenys de l'abstenció del PP, que encara no ha dit què votarà. Per al govern espanyol és clau que s'aprovi. Ha insistit que només hi posa mesures que tenen consens i les que ha negociat prèviament, aquest cop sí, amb els grups. Una altra cosa és el segon decret, el d'habitatge, amb la pròrroga automàtica dels lloguers, forçat per sumar que està perdut. L'executiu es dona uns dies més per intentar negociar-lo, però la dreta ja li ha tancat la porta en sec.
I avui també ens preguntarem què és el que passarà amb els preus dels aliments, perquè, com sabeu, quan puja l'energia, puja els preus dels aliments. I una altra de les veus que surt és el sector agroalimentari, que demana que el pla de xoc s'estengui també precisament a aquest preu, el preu dels aliments. Berta Torrades.
Entre les mesures anticrisi no n'hi ha cap que faci referència al preu dels aliments. Per això, el director de la Patronal de Fabricants i Distribuïdors d'Aliments, Josep Maria Bonmatí, demana que si la guerra s'allarga, es torni a baixar l'IVA.
És fonamental tornar a la situació que ja es va fer en la crisi anterior de rebaixar l'IVA dels productes bàsics.
Les associacions de consumidors i els economistes alerten que, a banda de rebaixar l'IVA, caldrà vigilar les empreses perquè no augmentin els preus. Rubén Sánchez de Facua i Josep Soler, economista.
Muchísimas gasolineras van a seguir aplicando incrementos en los precios.
Que es coregués i hi hagués
molta transparència sobre aquelles empreses distribuïdores que han traslladat molt ràpidament els preus.
Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a les 9, d'aquí a menys d'una hora, entrevistarem també el ministre Luis Planas al Matí de Catalunya Ràdio. I encara un altre efecte de la guerra. La Vanguardia destaca que les reserves per Setmana Santa a Espanya s'han disparat un 50%. Martí Serrat és el president del Saló del Turisme Bitravel.
Amb l'esperança de que el turisme continuarà i sobretot el conflicte pot beneficiar també el turisme de proximitat, no? Perquè a Espanya ja som el segon país del món després de França de visitants internacionals, no?
Aquest és un dels temes del dia. I l'altre, us l'avança al Matí de Catalunya Ràdio. Els jutjats han dictat més de 200 sentències contra l'expulsió de menors de centres de la Generalitat, a causa de les conegudes com a proves de determinació d'edat.
Són proves que es fan a petició de la Fiscalia per joves tutelats per part de la Generalitat, dels quals, d'aquests joves, es dubta que siguin realment menors d'edat. Les proves són qüestionades per la seva poca fiabilitat. Per exemple, les ha qüestionat el Consell d'Europa o aquí, el Síndic de Greuges.
En els últims 5 anys a Catalunya s'han fet 1 miler de proves a infants i joves.
En el mateix període, almenys en 700 casos, les proves han donat com a resultat la majoria d'edat i això ha suposat l'expulsió d'aquests nanos dels centres de menors. Des del 2021 hi ha hagut 232 sentències en contra d'aquestes expulsions. El 60% l'any passat. Són dades oficials sol·licitades a través de Transparència.
I moltes d'aquestes proves s'han fet a joves que tenen documents que els acrediten com a menors.
Sí, tot i que la Generalitat no ha detallat en quants casos. La doctrina del Tribunal Suprem preveu que les proves de nois amb documentació es facin en casos molt limitats. Albert Parés és un lletrat especialitzat i insta la Generalitat a modificar el protocol de les proves d'edat.
És una cosa que la Generalitat s'ha de fer mirar en el sentit de dir que segurament i molt probablement està fent alguna cosa malament i no pot ser que vagi expulsant dels centres de menors tants menors en el carrer i que després un jutge acabi dient que s'estan equivocant. No existeix cap norma que digui que la Generalitat de Catalunya s'ha de supeditar al que digui la Fiscalia.
I què és el que diu en aquest cas la Generalitat?
El Departament de Drets Socials argumenta que les expulsions afecten un percentatge baix de tots els joves tutelats per la Generalitat. Les mateixes fonts diuen al Matí de Catalunya Ràdio que no es poden oposar als decrets de Fiscalia i que respecten les sentències judicials. Per la seva banda, la Fiscalia defensa el protocol actual i interpreta que la normativa actual també permet realitzar proves d'aquells joves amb documentació que no es considera prou fiable. El Ministeri Fiscal, a partir d'aquí, assegura que en cas de dubte, sempre, diuen, sempre s'actua a favor del menor.
Aquests són els principals temes del dia.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
El Matí de Catalunya Ràdio.
2 minuts seran 8:15 del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Marc Corado, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara Garcia, amb Sara Llobet i Cesc Bertran. Bon dia.
Bon dia.
I també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I és notícia d'ara mateix. Operació en marxa contra una organització implicada en el tràfic d'armes i de droga.
Principalment marihuana. És una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional coordinada per la Interpol, que ja ha fet almenys 4 detinguts. S'esperen una desena d'entrades en localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, a les comarques de Girona i Andalusia. Alguns d'aquests escorcolls en marxa des de les 6 són al barri del Poble Sec de Barcelona, a Sabadell i a Lloret de Mar. Es calcula que hi ha uns 200 agents desplegats i el cas està sota secret de sumari.
I us avança Catalunya Ràdio. El mes que ve es canviarà el criteri de les emergències per pluja intensa. En concret, es marcarà un llindar clar. Si s'acumulen 60 litres en 3 hores, es llançarà l'alerta per prevenir inundacions. Montse Poblet.
Parlem de tempestes com les que van provocar el desbordament del Francolí el 2019, on diverses ocasions els últims anys el dels barrancs del Canà. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ens explica què aportarà la incorporació d'aquest nou llindar d'alerta respecte a la situació que teníem fins ara.
La diferència és que ara es monitoritzava, se sabia com estava plovent, si les taques eren estàtiques, però ara, quan portem 50 litres, el metro ja aixecarà la mà i dirà estem a punt de superar el llindar de 63 hores. I això et permet començar a aplicar mesures una mica abans que desbordi tot per dir que no surti ningú a l'exterior, que no hi hagi mobilitat.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en les últimes hores, quatre adolescents han quedat ferits en ensorrar-se una part del terra de l'antic hospital d'Esparreguera al Baix Llobregat.
L'edifici està abandonat i, segons l'Ajuntament, estava tancat. Dos menors van quedar ferits greus perquè van caure en cedir al terra. Es van fer diverses fractures i els van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els altres dos, que van quedar atrapats a la part superior, van ser rescatats amb ferides lleus i els van portar a l'Hospital de Martorell.
Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Olot.
La policia va rebre l'avís ahir a la matinada que hi havia un home estès a terra al carrer. L'home, que ja era mort, tenia ferides d'arma blanca. No es coneix ni la seva identitat ni les circumstàncies de la mort.
I continua hospitalitzat un noi infectat per tètanus que no s'hauria vacunat.
El jove de 17 anys va ingressar a l'Hospital de Manresa dissabte en estat greu. Es tracta d'un cas excepcional perquè la immensa majoria de catalans es vacunen de petits contra aquesta malaltia. Si no, la prevalència d'infeccions seria molt més alta, com alerten els experts.
A l'hora del matí en parlarem també amb una metge de família i membre de la Junta del Col·legi de Metges, que és la Gemma Ferriz. I també de les últimes hores... Als Estats Units seguim pendents de les conseqüències d'un accident que hi ha hagut a l'aeroport de La Guàrdia, a Nova York.
Un avió comercial d'Air Canada ha xocat a la pista amb un camió de bombers. La cadena NBC acaba d'informar de dues persones mortes. No se n'ha confirmat la identitat. Abans havia informat de quatre ferits, entre els quals el pilot i el copilot de l'avió, que estarien greus. L'aeroport de La Guàrdia s'ha tancat del tot per facilitar les feines dels serveis d'emergències.
De seguida n'informarà el nostre corresponsal. I un altre dels temes del dia de les últimes hores són les eleccions franceses. Anem en directe a París. Isabel Galí, bon dia.
Bon dia.
La primera lectura de les eleccions és que l'esquerra cedeix terreny a la dreta, però salva les grans ciutats com París, Marsella i Lió.
Sí, victòries socialistes a París i a Marsella, totes dues amb aliances amb ecologistes i comunistes, però sense la França insumisa, cosa que certifica el trencament del nou Front Popular, del bloc d'esquerres. A Lió, però, victòria ajustadíssima dels ecologistes per menys d'un punt percentual. El candidat del centre-dreta, macronista, ha impugnat les eleccions per sospites de frau que ahir a la nit no va ser capaç de concretar prou.
I la segona lectura és que l'extrema dreta no arriba als objectius, però avança en les ciutats mitjanes.
Malgrat aquest creixement inèdit, aquí es valora com un petit fracàs del reagrupament nacional que en primera volta va arribar encapçalant escrutinis a Nîmes, Toló i amb un empat a Marsella. No ha guanyat en cap d'aquestes tres importants ciutats de la costa mediterrània. Només a Niça ho han fet els seus aliats de la nova dreta republicana. Tot i que en aquesta regió de la Provença, Costa Blava, l'extrema dreta sí que creix, com dèiem, i aconsegueix alcaldies mitjanes, igual que ho fa el Pas de Calais, al nord-oest atlàntic.
Si ens centrem en el sud de França, la Catalunya del Nord ha guanyat en 3 dels 4 municipis on tenia possibilitats. Perpinyà, Laura Bertran.
Amb els resultats aconseguits ahir pel reagrupament nacional, a l'àrea metropolitana de Perpinyà augmenta el seu pes. Després de les victòries la setmana passada de Louis Alliot a Perpinyà i de Gilles Foxonet a Baixàs, són dos altres municipis de Perpinyà Mediterrani Metropoli que han estat guanyats per al reagrupament nacional. Es tracta de Ribes Altes amb Julien Potel i Canus amb Carla Muti. Escoltem l'anàlisi del sociòleg Gauthier Sabria.
Ens demostra que aquestes victòries no eren fets aïllats, sinó que participen d'una estratègia comuna, la de poder presidir la metropoli perpinyanenca.
Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs amb aquests resultats, Marine Le Pen avui coincidirà amb Santiago Abascal.
Patriotes per Europa, el tercer grup al Parlament Europeu, celebra avui a Budapest la seva primera assemblea i seran els principals representants dels partits que formen part del grup, com Regrupament Nacional o Vox.
8 i 18 ho explica el diari El País. L'Audiència Nacional ha alliberat 24 imputats per narcotràfic després d'una sentència del Constitucional.
Una sentència recent del Tribunal obliga els jutges a proporcionar informació més detallada als detinguts que són enviats a presó provisional en causa sota secret de sumari. Segons el diari, aquest canvi fa que la Fiscalia Antidroga avisi d'una allau de recursos.
I a Madrid comença una nova setmana del judici del cas Pujol. Estan citats pèrits de l'Agència Tributària. Maria Núria Rebella.
Seran sessions molt especialitzades en què s'analitzaran els moviments i l'anomenada enginyeria financera del cas. La sala també podrà sentir els pèrits cal·ligràfics que han d'avaluar documents manuscrits, com ara un en què suposadament Jordi Pujol i Soleil reconeixia que era el propietari dels fons opacs a l'estranger o les instruccions que hauria donat la família als gestors de la banca andorrana sota pseudònims com la Sagrada Família o Diplomàtic. Un cop acabin els testimonis, es preveu que aquest mes d'abril sigui el torn dels acusats. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre tribunal, l'Europeu de Drets Humans, decideix avui si revisa l'encaix legal de la presó preventiva d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez. Els jutges europeus van avalar l'empresonament preventiu dels líders independentistes, però ara han de resoldre si admeten els seus recursos. Brussel·les, Bruno Fortea.
Si els magistrats tomben els recursos, la decisió contrària serà ferma. Però si els accepten, el Tribunal Europeu de Drets Humans revisarà la causa de Junqueras, Turull i Sánchez per analitzar si la justícia espanyola va vulnerar els seus drets quan va enviar-los en presó preventiva després del referèndum de l'1 d'octubre i en plenes eleccions catalanes del desembre del 2017. Junqueras i Sánchez van estar tancats durant la campanya electoral i a Turull el van empresonar enmig del seu debat d'investidura. En una primera sentència, el Tribunal Europeu va negar que fos un empresonament arbitrari. Van justificar la presó preventiva per evitar el risc de fugida i de reincidència dels polítics independentistes i van donar la raó a la justícia espanyola. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquí la setmana política torna a passar per la negociació dels pressupostos. Ara els comuns veurien bé que Esquerra Republicana demani més competències en la negociació pels pressupostos.
Els republicans aparcarien la petició de la recaptació de l'IRPF si Catalunya guanya en autonomia. És la idea bàsica que han avançat alguns mitjans durant el cap de setmana i el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, la beneeix.
Sempre hem defensat que Catalunya tindrà més autogovern, per tant, benvingudes si hi ha demandes amb noves competències, però insisteixo en això. Per nosaltres, pels comuns, la prioritat és l'habitatge i, per tant, el que cal ara és que el govern de la Generalitat, quan abans millor, compleixi allò pactat amb els comuns perquè fa ajuts lloguer.
El govern dona temps a Esquerra per negociar, tot i que li exigeix que compleixi l'acord per aprovar els comptes abans de l'estiu. Els republicans, però, diuen que el seu suport no està garantit. Tot i això, arribat el cas, votarien a favor d'un altre suplement de crèdit. És a dir, garanteixen els recursos que el país necessita, però no l'aprovació dels pressupostos.
8 i 21 comença la Fira Alimentària.
50a edició amb 3.300 empreses expositores i s'espera que al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona hi passin 110.000 visitants, més que en l'última edició del Mobile. L'impacte econòmic de la Fira a Barcelona i l'entorn és de 180 milions d'euros.
I també avui comença la consulta popular sobre les enramades d'arbúcies. Tres veïnats decidiran si passa de 7 dies a 5. Laia Claret.
L'alcalde Pere Garriga especifica les dues opcions per votar, continuar com fins ara o aquesta.
Proposem agafar l'enramada de Magnes i passar-la del dimarts al diumenge. I el dilluns, que és l'enramada del Sorrall i dimecres de la carretera, compactar-les amb una sola enramada, per tant, el dilluns seria l'enramada del Sorrall i de la carretera.
I poden votar els veïns dels sectors afectats, Magnes, el Sorrall i la carretera, i els més grans de 16 anys. És vinculant, però no vol dir que sigui permanent.
Pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen. I rectificar és de savis. Escolta, si ho fem 2 o 3 anys i no va bé, serem molt tontos si ho mantenim.
Les votacions s'obren avui fins al 7 d'abril. Des d'Arbúcies, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè el Festival Circric del Tortell de Tortell Poltrona obre temporada Sant Esteve de Palau Tordera.
Que a mi m'agrada la rumba, des que el res que vaig sentir, d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
I ho torna a fer després que les ventades del febrer van destrossar dues de les carpes del circ. El 27 de març es farà un concert benèfic per pal·liar precisament les destrosses amb grups com Muchachito o Joan Garriga.
Un clàssic de primavera que cada cap de setmana transformarà aquest racó del Montseny en un univers de rialles, acrobàcies i música en viu. La companyia de Tortell Poltrona hi torna a presentar l'Embambat, que es va estrenar l'any passat amb molt èxit. La directora del circ, Montse Trias, en destaca els ingredients principals.
Trapecistes, amb pallassos, amb malabaristes, de la marca Circric, de la nostra segell, unes sessions de circ complertes per tota la família, missatges pels grans i entreteniment pels petits.
El festival arriba en un moment delicat per la companyia, després que les ventades del mes de febrer van destrossar dues de les tres carpes instal·lades. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una punt musical amb La Fúmiga.
Tu i jo som terra i mar, ple descontrolat. I si la nau s'enfonsa, jo em quedo al teu costat. Som força, fúria i sang, les sendes que hem xafat. Protagonistes d'una història que no et contaran.
I així sona la gent de la Mediterrània, el nou tema de La Fúmiga, una versió de Mediterrània que compta amb col·laboracions d'una cinquantena d'artistes com Figaflaues, Els Amics de les Arts, La Gossa Sorda, Su, La Casa Azul, La Pegatina o Art de Bogotà. Amb aquest tema, la banda d'Alzira posa el punt final i tanca el cercle amb un tema que canta ben sempre en els seus primers concerts.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
La floració esclata a les Terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Avui fa un mes de la desaparició d'una dona de Viladecans.
El 13 de març del 2019, la Janet, una mare de 39 anys, marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda, però no s'hi presenta. I a la tarda, tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet? Qui hi ha darrere de la desaparició?
Crims, de Carles Porta. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio.
On the radio show in the morning we start with good music to explain the sports news. Bars are feeling it matters. Lost is the best morning show to explain.
Pel que fa als esports, el Barça marxa de l'aturada de seleccions mantenint els 4 punts de distància sobre el Real Madrid.
Els blaugranes aprofiten un gol d'Araujo i un gran partit de Joan Garcia per aconseguir 3 punts d'or al Camp Nou davant d'un Rayo força combatiu. Hansi Flick espera que ara l'aturada de seleccions serveixi per agafar forces.
Crec que tornaran amb un estat d'ànim positiu, en una actitud positiva.
We're looking forward to after the break.
Tenim moltes ganes que tornin després de l'aturada per lluitar pels nostres grans objectius.
4 punts d'avantatge a la Lliga perquè el Madrid manté el pols després de guanyar 3-2 l'Atlètic de Madrid amb un doblet de Vinícius i jugant els últims minuts amb un home menys per expulsió de Valverde. El tècnic blanc, Álvaro Arbeló, avisa del Barça.
Ahora viene un parón, pero seguimos en la lucha por la Liga, una lucha que va a ser muy larga, muy difícil cada partido y bueno, objetivo cumplido.
Per cert, que el Barça-Madrid de la jornada 35 ja té dia i hora, diumenge 10 de maig a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou.
I Guardiola aconsegueix nou títol.
De la Copa de la Lliga, 0-2 davant de l'Arsenal, és el títol número 40 de Pep Guardiola a les banquetes, només superat per Sir Alex Ferguson, que en va aconseguir 49.
En bàsquet, una derrota del Barça al Palau.
I el Barça mor d'una manera petita, com ens té acostumats últimament davant del Madrid al Clàssic. Barça 76, Madrid 90.
Així ens ho resumia l'Ernest Macià. 19 punts de diferència els de Xavi Pasqual. Han perdut 6 dels 10 últims partits i el Palau ja va fer notar ahir el seu malestar. Només una victòria catalana el cap de setmana a l'ACB, la del Joventut a la pista del Lleida, 86-88. El Girona va perdre victòria contra el Baskonia.
I tot això en un mal cap de setmana poliesportiu dels blaugranes, que també van perdre la Copa d'Espanya de futbol sala.
Penal decisiu pel Jaén, el dia
Oriac, plana d'evitar la victòria.
Victòria del Jaén per eixa interior, com ara sentíem els penals. El Barça va ser incapaç de foradar el mur defensiu de l'equip andalús en el temps reglamentari. L'estratègia i l'encert dels penals van donar el títol al Jaén.
I dos apunts més, motos i ciclisme.
Marco Bezzec, qui s'ha endut la cursa llarga de MotoGP al Brasil. Marc Márquez ha estat quart i Àlex Márquez sisè. Avui comença nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel són els grans favorits. La primera etapa avui, 172 quilòmetres a Sant Feliu de Guíxols.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... L'operació policial que hi ha en marxa a Barcelona en contra del tràfic internacional d'armes i drogues vinculat amb la màfia turca. Doncs bé, just avui hem sabut que una sentència del Tribunal Constitucional ha permès deixar en llibertat 24 detinguts acusats de narcotràfic. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, ho llegim al País. Són tots membres d'una organització que va introduir 57 quilos de cocaïna a Europa. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, els ha deixat en llibertat aplicant una sentència recent del Constitucional que obliga els jutges a donar informació més detallada i més completa als detinguts que van a la presó en causes que estan secretes. La Fiscalia Antidroga adverteix que aquest canvi d'interpretació provocarà una allau de recursos i peticions massives d'excarceracions.
I avui també pendents de les novetats referents al xoc de l'avió de l'Air Canada amb un camió de bombers a l'aeroport de La Guàrdia, a Nova York. Redacció, Marc Jurado.
Les dues persones que han mort són el pilot i copilot de l'avió, així ho avança la cadena nord-americana CBS, citant fonts pròximes a la investigació. Dues persones més han quedat ferides. A l'avió hi viatjaven 76 persones i 4 membres de la tripulació. L'accident ha portat a tancar aquest aeroport de Nova York i desviar una vintena de vols. Els directes des de Barcelona no hi van, aterren el JFK i Newark.
Avui també estem pendents de l'arrencada de la Fira Alimentària, que preveu superar el nombre de visitants del Mobile. Des del recinte de Fira de Gran Via, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Se n'esperen 110.000, que si s'assoleixen, superarà inclús el Mobile, que va marcar 105.000 assistents. Comercialment, el focus estarà posat en l'obertura de nous mercats, descobrint innovacions i veure com l'alça del preu dels carburants arran de la guerra de l'Iran afecta la cadena de valor del sector i quan el consumidor notarà els increments a la cistella de la compra. Els pagesos ja han demanat al govern espanyol que vigili els preus del petroli per evitar l'especulació.
També engega avui la campanya de reg del Canal Urgell, aquest any amb l'aigua garantida per les bones reserves dels embassaments. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i que la campanya comença oficialment avui, les abundants pluges d'aquest hivern fan preveure que la demanda de moment serà baixa i per això s'anirà augmentant la dotació del canal a poc. Amadeu Ros és el president de la comunitat de regants.
Obrirem molt paulatinament, segons la demanda que es diguin. Són uns dies que comença a fer bo, millor, doncs... Dius, baixarà de baixa aigua pels abastaments i a medida que vagin demanant anirem a obrir tota la dotació que vulguin als regants.
Rosa ha destacat que les previsions són molt bones perquè els pantans estan amb nivells molt alts.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Segueixen les afectacions a la xarxa ferroviària. Avui 10 de les 17 línies de Rodalies, incloent regionals, tenen trams que superen per carretera i a hores d'ara les limitacions de velocitat generen retards. A Sants ara mateix 11 trens anunciats amb endarreriments i a Tarragona, Lleida i Girona 3. La majoria de retards se situen entre els 5 i els 15 minuts, tot i que en els casos de Tarragona, Lleida i Girona a cada estació hi ha un tren que s'acosta a l'hora de retard.
I com tenim les carreteres, equip viari? Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells.
La C58 per un accident que s'ha retirat tot just ara al Voral, a Ripollet, direcció Sabadell, i que de fet provoca cua que comença la ronda litoral per sortir ja de Barcelona i també les dues rondes, però en sentit Llobregat.
I algun punt taronja?
Amb intensitat avui gairebé totes les vies cap a Barcelona, també la P7 a Barberà o la C17 a Parets, però no ens consten problemes en cap punt.
De seguida actualitzarem el cas que explicàvem d'una persona que està en perill de vida per no haver-se vacunat, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Silvia Solanes?
Doncs d'aquí a menys de mitja hora entrevistarem el ministre d'Agricultura, Luis Planas. Amb ell parlarem, entre d'altres, de les conseqüències de la guerra i avui també passarà pel programa Josep Maria Bartomeu, expresident del Barça. Farem Àgora Esportiva i, com cada dilluns, Secció del Cor.
Josep Maria Bartomeu, a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio, trencarà el silenci llarg que porta fent des de que no dona una entrevista des que va plegar, bàsicament, del Barça. I avui a l'Àgora, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Un dia en què estem feliços pels nostres meteoròlegs. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
És el vostre dia,
és el avui, dia, eh? El dia meteorològic mundial, sí, sí. Avui celebrem el 76è aniversari de la creació de l'Organització Meteorològica Mundial. Mira, el lema d'aquest any és l'observació d'avui, la protecció de demà. Per tant, fixant-nos amb els radars, amb les eines d'observació dels satèl·lits, estacions meteorològiques, etc. Bé, avui un dia canviant, un dia variable. Ara mateix tenim restes de núvols, sobretot al sud de Catalunya, amb petits ruixadets al delta de l'Ebre, que aniran marxant immediatament. I després s'espera que a la tarda creixin algunes nuvolades, sobretot al centre de Catalunya, al Prepirineu, en alguns llocs del prelitoral, entre Barcelona i Tarragona, i podrien arribar a deixar petits ruixats. Avui en temperatures bastant contingudes, encara no passaran dels 18-19 graus, però a partir de demà sí. Demà sí que tindrem sol, també demà passat, demà més de 20 graus als llocs més càlids, i dimecres podríem arribar als 25.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, fa feliç, la primera de les 26 era acontenta. Avui dilluns, comencem amb molta gana. Produïda amb formatge cru. De quatre lletres, produïda en formatge cru. Quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Us explicarem tres històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
No sabia res del que era el sexe.
Les congregacions voldrien que tots aquests abusos continuessin enterrats.
Jo no puc donar-te aquesta informació.
Em dic Guillem Sánchez, sóc periodista i fa 10 anys que investigo la pederàstia a l'Església.
Noves històries de La Fugida, Veritats Ocultes, Nits sense ficció, dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte, tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'agorat del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'advocada Montserrat Nebrera, l'economista Pau Llonc i la sindicalista Afra Blanco.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
Avui s'estava fiscalitzant la vestimenta del subdirector del programa Maiol, Roger.
Sí, avui va molt casual, no? Avui no...
I el David estava explicant coses interessants sobre la moda aquesta els divendres de vestir una mica més... sense camisa, podríem dir, els Casual Fridays, i es considera que avui el Mallol, tot i ser dilluns, doncs, porta aquest tipus d'indumentària.
No m'havia fixat jo en això. Ja heu detectat que els divendres la gent va més...
Sí, i tant.
Més esportiva.
I tant, i tant. Mm-hmm.
Però amb xàndal.
Però depèn...
Tu vas a dinar amb gent amb xàndal, David?
No, ja no vaig a...
No. Depèn del que hagis de fer, no?
En cas, és un...
No se m'ocorre el personatge que conegui que m'obligaria a anar amb xàndal, la veritat. Però... No?
Més que t'obligaria, que t'ho convidaria. Convidaria, que et provocaria.
No sé qui podria ser. Però no, però és
veritat.
El divendres és on hi ha una costum absolutament extensa i tal, doncs que...
Et poses bambes, tu, per exemple, o no?
No, a mi em mana l'agenda, el que jo tingui d'agenda i de reunions que m'obliguin a anar d'una manera o d'una.
Al Pau també li mana l'agenda.
A mi em mana l'agenda, sempre depèn de l'agenda, vaig d'una manera o d'una.
De l'agenda de l'armari.
No és tant del divendres com de l'agenda, sí. Sí, sí.
Hem de començar parlant d'un cas que ens ha deixat a tots molt, molt frapats. Sílvia Solanes, des de la redacció, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'un noi de 17 anys que està infectat per tètanus.
Sí, és un menor d'edat que està ingressat a la unitat de cures intensives d'un hospital de Manresa, infectat, com deies, per tètanus. Aquest jove està rebent tractament des de fa uns dies i està greu. Segons avançava el diari El País, és un jove de 17 anys que no estava vacunat perquè la família rebutjava aquesta immunització. El noi va tenir una caiguda fa unes dues setmanes i després d'atendre'l en un centre hospitalari va anar cap a casa. Però pocs dies després va començar a tenir símptomes neurològics, com per exemple espasmes i rigideses. El van traslladar un altre cop a l'hospital i allà ja el van ingressar a l'UCI. És una patologia residual a Catalunya, el tètanus. De fet, és el primer cas detectat des del 2013, però en aquest cas és això, no estava vacunat.
I a aquesta hora podem saludar la metge de família Gemma Ferriz, que és membre també de la Junta del Col·legi de Metges. Gemma, bon dia, doctora. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Quines característiques té el tètanus i quins símptomes té aquesta malaltia que estem explicant?
Bé, com bé deia la companya, el tètanus és una malaltia actualment molt, molt estranya justament per la vacunació que tenim. És una malaltia infecciosa molt greu, causada per un bacteri que es diu Clostridium tetani, que és bastant comú i es pot trobar al terra, objectes rovellats, no? I el bacteri entra a l'organisme a través de ferides, quan ens fem un tall o una cremada, i produeix una toxina molt potent, que és la que afecta el sistema nerviós. Mm.
I aleshores, quan ens infectem de tètanus, això pot posar en risc la nostra vida. Dius que és una malaltia greu.
Sí, sí, potencialment és molt greu. La mortalitat, de fet, pot arribar a ser alta si sense tractaments intensius, pot arribar el 10%, inclús el 60% en casos neonatals, que també n'hi poden haver, i de fet, per desgràcia, en països poc desenvolupats que no tenen accés a la vacuna, encara es poden donar. La mortalitat és molt alta, perquè, com deia, és un bacteri que genera una toxina, que aquesta toxina el que fa és inhibir a nivell neuronal un neurotransmissor que és inhibidor dels impulsos elèctrics cap als músculs. I això fa, el no bé que és estímul inhibitori, fa que l'estímul estimulador, perdoneu la redundància, doncs estigui hiperactivat. I això vol dir que el múscul constantment està activat per contraure's i pot ser això, pot ser espasmes molt, molt, molt forts i arribant a impedir doncs, que la respiració i el funcionament normal del cos.
Uh-huh. I aleshores, el cas d'aquest noi és únic o heu detectat que hi ha més casos de gent que es vacuna menys?
No, mira, des de fa uns anys estem veient que el moviment que en diem antivacunes està augmentant. De fet, la OMS ja va fer una ressenya en aquest sentit, dient que era doncs, una de les principals amenaces per la salut pública mundial, ja que la vacunació salva entre 2 i 3 milions de vides cada any. Aquest moviment antivacunes va cobrar impuls, no sé si recordeu, fa una dècada, arran d'una publicació d'un estudi, amb 12 nens, només que això a nivell científic no té cap validesa, que mostrava o indicava o volia suggerir una associació entre la vacuna del sarampió i l'autisme. Des d'aleshores, aquest article realment, evidentment, no va tenir cap recorregut científic i se'n van fer inclús una dotzena d'estudis a gran escala, un d'ells amb més de 90.000 nens que mostraven de manera concloent que no hi havia, evidentment, cap associació entre aquesta vacuna i l'autisme. Això, per què passa? Pues perquè el principi de causalitat és molt fràgil actualment amb la desinformació que hi ha i les xarxes i gent sense base científica que opina sobre temes, doncs que gent sense formació, no, que és lo normal, pues agafi això, no? Clar, si em permets que posi un exemple, pues si jo ara et dic que menjant pastanagues tindràs pneumònia, augmenta el risc de tenir pneumònia, clar, si tota la població de Catalunya es posa a menjar una pastanaga, tard o d'hora algú tindrà una pneumònia, però evidentment tots sabem que no la causa la pastanaga, la causa una bactèria, no? Llavors, clar, és molt fàcil que persones que tenen, doncs, bueno, que a les xarxes els donen, no?, un altaveu important, doncs puguin generar desinformació, justament tot el contrari del que haurien de tenir. Per tant, la gent el que ha de fer és confiar en el seu metge, en el seu pediatre i en la ciència, que és el que ens ha salvat, no?
Perquè com s'ha de fer compatibles el dret a l'autonomia de cada ciutadà a decidir sobre fàrmacs o vacunes que es volen administrar amb la salut pública?
Bé, mira, justament aquest moviment antivacunes que parlàvem es nodreix justament de l'efecte de les vacunes, entens? Quan tu en una societat avançada ja no tens casos de sarampió justament per l'efecte de la vacuna, pel benefici de la vacuna, això et genera una falsa seguretat, no? I tu decideixes, doncs, que no és necessari vacunar i que això no t'aportarà res de bo. Però en realitat el que estàs fent és beneficiar-te de la immunitat de grup.
De grup, sí, sí.
Perquè la majoria de nens
això va passar,
a l'escola...
Ja, perdona, amb la pandèmia, no? Que veiem com la majoria de gent es vacunava i certa gent posava en dubte la vacuna.
Exacte.
I aleshores el que es produïa és que, clar, no, alguns no els hi passava res perquè hi havia una immunitat de grup, un esforç col·lectiu que feien altres per tu, no, diguéssim?
Exacte. Aleshores, el cas individual, nosaltres com a metge, no, pues, evidentment complim els principis de la bioètica, i un és l'autonomia del pacient a decidir, no? Però, clar, quan aquest principi d'autonomia que et permet fer això va en contraposició de la resta, no?, del grup, al que tu pertanys. Però és que justament en el cas que ens ocupa avui, això tampoc es dona, perquè el tètano no és una malaltia que es transmeti entre persones. El fet de que la majoria estiguin vacunats a tu no et protegeix, perquè tu pots contagiar-te igualment, perquè no és una malaltia que es transmeti entre persones. I és més, el tètano, com altres malalties, tampoc genera immunitat a la persona que l'ha passat. O sigui, tu imagina que una persona agafa el tètanos, es recupera, i això no et protegeix, com ens passa amb altres malalties. Per això també doncs, ens hem de vacunar cada any de la grip o ens estem revacunant de la Covid, no? Perquè hem vist que no deixa immunitat.
Uh-huh. Gemma Ferriz, sí. Que és... Digues, Gemma, perdona.
No, que anava a dir que el cas que ens ocupa, si em permeteu, clar, és un cas molt, molt desgraciat, i tot el respecte i tots els meus desitjos de que aquest noi es recuperi, i tot l'escalf per la família, que a més vull dir que estic ben segura que aquestes famílies que no volen vacunar els nanos i demés segur que pensen que fan el millor pels seus fills, Però sí que jo els encoratjo a tota la gent que ens està escoltant que confiïn en els seus metges, que al final són els que els poden assessorar, igual que els assessorem quan hi ha una malaltia, quan hi ha una diabetis, quan hi ha un altre tipus d'infecció, i que al final, si l'esperança de vida ha augmentat des de l'edat mitjana, en gran part és pels antibiòtics i les vacunes.
Sí, sí, per la ciència, confiïn en la ciència.
Clar, sí.
Gemma Ferriz és membre de la Junta del Col·legi de Metges, metge de família. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com veieu a aquest cas, Pau?
Home, doncs amb preocupació, suposo. A veure, en el cas de l'estat espanyol, clar, aquí les cobertures... Bueno, m'hagués agradat preguntar-li a la metgessa, però bueno... El que vull dir és que les cobertures sempre han sigut molt altes, precisament no perquè s'hagi obligat a ningú a vacunar, sinó perquè hi ha aquest calendari oficial que tots els pares i mares coneixem, no? Hi ha aquesta, la vacunació és gratuïta, que és un factor molt important també, i hi ha una forta recomanació institucional i alhora com campanyes institucionals que afavoreixen a la vacunació, però no és obligatòria.
Fins ara ha funcionat, vols dir?
Fins ara ha funcionat. El que m'agradaria saber és si està deixant de funcionar en termes objectius i en xifres, no? Perquè ja hem vist... Bueno, sabem que hi ha altres models. A França hi ha un model d'obligació d'11 vacunes per nanos, per nens. A Itàlia es va imposar el 2017 precisament perquè van començar a haver-hi casos de xarampió i tal, i fa relativament poc que ja és obligatòria la vacunació. I obligatòria vol dir obligatòria, i fins i tot hi ha altres models que obligatòria no vol dir... és a dir... que bàsicament perds una sèrie de drets si no et vacunes, que fa que a la pràctica sigui obligatori.
Que en, aquest, no? En el cas nostre només ens afecta si hem de viatjar, que llavors et demanen segons quins països que tinguis
Austràlia, per exemple,
certes vacunes.
I en alguna escola ja han posat reticències.
I en algunes escoles ho fan, sí.
Efectivament, i a Austràlia també funciona la qüestió escolar i també funciona aquesta, això de no jab, no pay, és a dir, que si tu no et vacunes no tens dret a recursos públics, etc. Llavors, bueno, crec que aquest debat públic i polític és molt oportú, perquè, clar, l'autonomia personal de les famílies, en quin sentit pot anar per sobre del dret a l'infant i a la seva salut. Jo entenc que aquesta autonomia no pot trepitjar els drets dels infants i que tingui uns pares capquadrats d'alguna manera. Però vaja, és preocupant perquè aquesta mena de conspiracionisme antivacunes, o sigui, l'antivacunisme és un projecte polític. De fet, als Estats Units, el principal responsable de la sanitat pública és el Fitzgerald Kennedy, aquest júnior, que és un antivacunes. Per tant, el principal responsable del sistema públic nord-americà sanitari és un paio que està com unes castanyes, diguéssim, i que és contrari a la vacunació. O sigui, a aquest punt hem arribat, no? Però jo també he de dir amb preocupació que fins i tot a certa esquerra jo he detectat un cert discurs antivacunes, especialment després de la pandèmia, val? De fet, hi ha dades de fa un parell d'anys que diuen que pràcticament la meitat de l'estat espanyol, de la població de l'estat espanyol, desconfia de les farmacèutiques, és a dir, desconfia de la idea de que no es dona tota la informació de les conseqüències indesitjables que tenen les vacunes, no? I això per mi és producte precisament de que una cosa tan sensible com aquestes està en mans privades, per tant la gent desconfia de que no sigui el benefici privat el que orienti en aquest cas, les vacunes. Jo crec que seria molt més raonable i generaria un principi molt més fiduciari de confiança entre el ciutadà i l'administració que no fos el sistema privat el que proveís aquestes vacunes. Però bé, en qualsevol cas, és una ideologia que abarca tant de dreta com a esquerra i que el debat públic que cal incentivar és la idea de si cal caminar cap a l'obligatorietat. I on seria totalment partícip?
És interessant, sí. David?
Sí, per complementar el que diu el Pau, que bàsicament estic d'acord, la dissidència amb la ciència és una cosa que existeix, que passa, minoritària, és minoritària, a diferència d'altres moments en la història de la humanitat, on la superstició i la religiositat, per entendre'ns, eren el criteri a seguir i la ciència era la dissidència. En aquest cas, doncs, segurament estem en el contrari, són casos minoritaris, però jo crec que el que és interessant sociològicament és per què es produeix, no? Perquè és una casuística molt diferent, no? Parlaves ara del cafre aquest del secretari d'Estat de Sanitat. El seu argument contra les vacunes és que ell no té por, dit per ell mateix, No té por perquè com que ell en els anys 90 esnifava cocaïna en els lavabos de les discoteques, dit.
No, ho ha dit textualment.
Textualment ja no té por de res, no? Però aquesta és una causa, dius, aquest és idiota i no hi ha res més a dir, no? Però després hi ha casuístiques diferents, hi ha la conspiracionista, és a dir, em falta context una mica d'aquest cas per saber si aquests són de la banda que es pensen que amb la vacuna li posen un microxip o són de l'altra banda religiosa, com hi ha els casos dels testimonis de Jehovà, que no volen transfusions de sang en cap cas, no? És a dir, la dissidència amb la ciència és una cosa que existeix. Jo aquí crec, amb el debat aquest, doncs, entre l'obligatorietat i la llibertat, del problema és que quan tu tens una causa d'aquestes creus, tens aquesta superstició, tens aquesta idea i tal, i et poden dir el que vulguis, que no et vacunaràs, no et faràs una transfusió, no? Perquè és una causa més profunda. Dit això, cadascú amb les seves conseqüències. És a dir, si tu no et vacunes i agafes el tètanus i tal, amb tot el desig de que es curi, però vull dir, són les conseqüències de les teves eleccions, i per tant, doncs, endavant, no? Però seria curiós saber quin és el context, quin és el context d'aquest cas concret, no? De la família, si va ser una decisió per un motiu o per un altre, o...
Sí, sí, o en el cas també de l'eutanàsia, no? Per exemple...
Efectivament, això està... No crec que... No té una correlació ideològica, Jo crec que n'hi ha de totes bandes.
Sí, sí. No, jo estic absolutament d'acord. Si podem identificar alguna persona que està en un extrem de l'espectre ideològic, sabem que n'hi ha d'altres i per altres raons, gent que vol retorns a la natura, que vol deixar de formar part d'aquest sistema, en fi, hi ha tota mena de raons, conspiracionistes o no, per decidir una cosa d'aquesta mena.
Aquí ara a Catalunya bé. Teníem el Josep Pàmies, no?
Clar, és que...
Fins fa relativament poc omplia places fortes, aquest senyor,
Que hi ha tota mena.
Recomanant...
Hi ha una dissidència contra la ciència que
però estarem d'acord en que és veritat que en altres èpoques era més gran, perquè també la ciència estava naixent, no? I les descobertes eren les que eren, però jo crec que...
La història de la ciència està feta de molts errors,
clar,
no, també.
Clar, per això. No? I aleshores, mirant en perspectiva, pot existir qui digui, jo no m'acabo de fiar de quina és la raó per la qual avança. De fet, abans deia el Pau, hi ha una part que té a veure amb aquesta desconfiança de que una part estigui en mans de les farmacèutiques i interessos que poden ser privats, i fins i tot hi ha pel·lícules que expliquen fins a quin punt aquests interessos poden passar per davant de la moral i de l'ètica, no? Però també és cert, deia Popper, que la ciència ha avançat en raó de certs interessos, no? I aquests interessos han anat modelant quines veritats científiques es volien esbrinar i quines no, quines eren convenients en general pel sistema i quines no. I tot això és com una mena de caldo gros, no?, que fa que hi hagi persones que s'hi abonin. Jo, més enllà d'això, des del punt de vista constitucional, veig dos dilemes. Un, aquest que té a veure amb la llibertat de consciència individual i l'autonomia personal, que abans ens explicava la Gemma Ferriz, del pacient, que diu no. En el cas del tètanos, no tindria a veure amb una responsabilitat social, però sí amb la responsabilitat parental, no?
Això és és el tema.
No? Clar, dius, bueno, jo puc fer qualsevol cosa respecte del meu fill? Doncs no. Hi ha hagut fins i tot una gran jurisprudència al respecte de persones que eren testimonis de Jehovà que podien fer amb el fill, i algunes sentències que intentaven passar de refiló d'aquest tema. I després, en el cas de la immunitat de grup, home, comencem a pensar i decidim si això és una qüestió que afecta la salut pública, aleshores n'hi ha una part de la teva autonomia personal que decau. Que decau en tantes altres coses, en aquesta també, no?
Ara seré seguir parlant, i també tu, Afra, però és que tinc esperant el ministre Lluís Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Ministre, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Perquè avui és el primer dia laborable amb la gasolina, la llum i el gas més barats per l'entrada en vigor del pla anticrisi del govern espanyol. Com està patint, ministre, el sector agroalimentari el conflicte a l'Iran?
Bueno, yo creo que las ayudas que aprobamos el pasado viernes son muy potentes. Afectan, como usted sabe, pues son 80 diferentes iniciativas que aprobamos en el Consejo de Ministros. Nada más y nada menos que el sábado eran 143 páginas del Boletín Oficial del Estado, pero lo importante para los ciudadanos y las empresas es que están protegidas y estamos apoyando, y particularmente en el sector agroalimentario, con las ayudas para el gasóleo profesional y también las ayudas para los fertilizantes, que son absolutamente fundamentales, porque de esa forma pretendemos compensar parte de los costes del incremento de los precios y de esa forma evitar que se traslade a la inflación y al precio de los alimentos para los ciudadanos.
Hi ha una associació, que és l'Associació de Fabricants i Distribuïdors d'Aliments, que diu que si s'allarga aquest conflicte realment caldrien ajudes perquè no hagin d'acabar pujant els preus dels aliments. No ho descarta, ministre?
No, vamos a ver. Aquí nadie sabe en este momento cómo va a evolucionar el conflicto o la situación en Oriente Medio en los próximos días y en las próximas semanas. Partamos de esa base. También lo hicimos el viernes en el Consejo de Ministros. La decisión era complicada, porque la hemos tomado pronto, pero al mismo tiempo sabiendo perfectamente que esta guerra puede durar más tiempo, y en función de ello, pues habrá que tomar las medidas que sean necesarias. Yo creo que esto está en la lógica de las cosas. Desde luego, por parte del Gobierno, ante una situación extraordinaria. Siempre hemos reaccionado y reaccionaremos con una respuesta extraordinaria, pero tenemos que ver cómo evolucionan las cosas.
El que sí que hem sabut des de fa temps, perquè ho hem viscut amb la guerra d'Ucraïna, és que quan puja el preu de l'energia, puja el preu dels aliments. Per tant, més enllà del calcular el que pot passar o de no fer escenaris futuristes perquè no sabem com acabarà la guerra, sí que sabem que a curt termini això pot tenir un impacte. Això li preocupa, ministre?
Sí, però depende francamente de cuál es la evolución. Fue mucho más súbita y más importante en el caso de Ucrania a partir del momento en que se produjo la invasión rusa, que lo está siendo en este momento. Hemos tenido en el mes de febrero un incremento del 0,2 en los precios de los alimentos. Vamos a ver cómo queda el mes de marzo, lo estamos siguiendo muy de cerca, pero todas estas medidas que adoptamos, evidentemente, para apoyar a agricultores, a ganaderos, a pescadores, son también indirectamente medidas para evitar que se incremente el precio de los alimentos de forma excesiva. Y si se produce así, pues lógicamente tenemos que analizar la situación.
El director de l'Agència Internacional de l'Energia ha fet aquest avís a les últimes hores.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades.
És el director de l'energia de l'Agència Internacional de l'Energia que avisa que aquesta crisi pot superar, diu, la crisi dels anys 70. Vostès es plantegen, en aquest cas, si això passa, topar els preus, per exemple?